Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Paula Crespí no ha pogut sumar la que hauria estat la seva tercera Copa de la Reina de Waterpolo. L'hospitalenca, ara al Club Natació Sabadell, va caure a la final disputada ahir contra, precisament, el seu exequip, el Sant Andreu. Repassem ara la resta de titulars d'aquest dilluns 9 de març. L'Hospi cau contra la Fundació Esportiva Grama i torna a caure fora del playoff, tot i que amb un partit menys. Va la segona part del conjunt de Sergio Juste, que va acabar perdent el partit per 1-3. Doble derrota a tercera FEB. El Sandàs Sebre Hospitalet no va poder fer res contra un Mollerussa superior i s'allunya de forma quasi definitiva de la primera posició. El Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala també perd, tot i que amb millors sensacions, i continua fora de la zona de descens. La S de Waterpolo frega la salvació després de guanyar a casa el Concepción Ciudad Lineal. El conjunt de Judit Pujol ha sumat dues victòries en dos partits en aquesta segona fase. I comencem parlant del Centre Esport Hospitalet, que com ja és habitual, malauradament no ens està donant totes les bones notícies que ens agradaria. I avui ho fem amb tertúlia i tertúlia de sòcies del Centre d'Esports Hospitalet. Saludo a la meva esquerra, a Pilar i Juani, i a Ribarín, que també el tenim per aquí. Pilar i Juani, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I a la meva dreta, a Marisol, també sòcia del Centre d'Esports Hospitalet, i a Laia Gutiérrez, que és habitual col·laboradora ja de l'Hospi d'aquesta televisió. Marisol, Laia, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs anem a començar a parlar de l'Hospi. Com sempre, repassem ràpidament els resultats i la classificació de la tercera federació. Resultats amb aquest 1-3 de derrota de l'Hospi contra la Fundació Esportiva Grama. El Can Vidalet va superar 4-1 a Sant Cristóbal, la Muntanyesa també va guanyar com a local contra l'Escala, el Cerdanyola va fer el mateix contra el Vilanova i la Geltrú, 1-0. El Vic va caure 1-2 davant de la Unió Esportiva Tona, proper rival de l'Hospi. El Manresa va guanyar 2-0 davant l'Europa B, el Cornellà, sorprenentment, va caure 1-2 contra el Mollerussa, el Peralada va superar el Lleida Esportiu 3-0, i per últim, empat a 0 entre el Badalona i el Vilassa. La classificació liderada per dos equips, Badalona i Manresa, 49 punts, amb 45 tercer al Cornellà, quart és el Vilanova amb 39, cinquè apareix l'Hospi a la classificació de la Federació Catalana de Futbol amb 37 punts, tot i que té un menys que l'Escala, que té 38. Això és perquè la Federació compta el promig, diguem-ne, de punts per partit jugat, però l'Hospi té un punt menys que l'Escala, tot i que també un partit menys. En qualsevol cas, surt com a cinquè, l'Escala, 38 punts, 37 també per Peralada, 35 la Muntanyesa, 8è classificat, amb 33 el Tona, 9è, 32 punts per la Fundació Esportiva Grama, 28 el Can Vidalet, amb 27 tres equips, Sant Cristóbal, Europa B i Mollerussa, 26 el Cerdanyola, a zona de descens, Vilassar, 25, Vic i Lleida, 21. I ara sí, veiem ja per imatges del partit entre l'Hospi i la Grama amb aquest resultat de 1-3, amb aquesta derrota del conjunt de Sergio Juste. Laia, què et va semblar el partit? Què et va semblar aquesta, malauradament, nova derrota del Centre d'Esport Hospitalet?
Bueno, como bien has dicho, l'Hospi volvió a caer 1-3 contra la Grama. A ver, para mí la primera parte estuvo muy bien. Yo creo que tuvieron bastante intensidad. Y reaccionaron bastante rápido al primer gol que les encajaron, que fue en el minuto 10. Y bueno, Ignasi, que era empató en el, no sé si recordaban, el minuto 24. Y bueno, antes del descanso sí que es verdad que el Grama vuelve a meterte y ya te vas al descanso. Pues claro, yo creo que con un golpe también bajo anímicamente por parte de los jugadores y un gol que también cambió bastante el partido, porque en la segunda parte yo veo y considero que les faltó bastante continuidad en su juego y generar también pues el mismo peligro en ataque que habían tenido en la primera parte. Y bueno, pues el tercer gol en el minuto 66, con eso ya yo creo que termina de sentenciar el partido. Y nada, para mí vuelve a aparecer la falta esta de contundencia en las áreas y también pues no la falta de regularidad que tenía el equipo normalmente, porque es eso, no encaja en ninguna victoria seguida, no sé.
Primera part bona, segona part dolenta, una mica el resum de la Laia. No sé, Juani, Pili, Marisol, què n'opineu vosaltres?
Segunda part desastrosa.
Bueno, és amb aquest adjectiu és com el qualifica també Sergio Juste la segona part, Desastrosa.
Desastrosa. Que no havia nada, o sea, no sé què canvió de la primera a la segunda, perquè en la segunda és com si se hunde l'equip per ese gol i no saben reaccionar. Cuando tienen que salir con más ganas, con más ímpetu.
Però és una cosa que ha passat diverses vegades, no? Que l'Ospi, sí, quan encaixa, sí. Marisol,
sí.
Baja...
Que cae, o sea, siempre que les marca, cuando vuelven a salir al campo, es como si se desinflaran, ¿no? O sea, yo no veo que el entrenador les inyecte y les diga, venga, va. Pienso que necesitan un poco más de
sí, una persona que es les... Es lo que les pasa siempre, que sí. A la que le marcan goles y van perdiendo, salen con otro ritmo mucho más bajo y es como si se desinflaran y no es que no corren, no asisten, no...
Están como
no
perdidos,
están motivados,
¿sabes? O sea, la pelota va y no sé, tres para la pelota cuando el contrincante está en la otra banda y ya, pues gol, claro.
Parles de l'entrenador, no? Però en qualsevol cas també passava abans, vull dir,
sí.
Ni amb Cristian ni amb Sergio, sembla que l'equip acusa excessivament els cops en contra. Clar, a més entrenador, jo crec que és un tema més psicològic, no? Potser, de que no saben gestionar aquests cops en contra.
Sí, la culpa no creo que sea del entrenador, con Cristian, con Sergio está pasando lo mismo que con Cristian. Yo lo veo aquí más tema de los jugadores que o no están motivados o no sé, falta algo que no...
O la presión que tienen.
O la presión
que
tienen.
Jo crec que és més això, no? Potser més que motivació, que jo entenc que motivats, home, estaran, no?
Deberían estar.
Perquè volen pujar com qualsevol, no? Però sí que crec que la pressió no l'estan...
O que necessiten a alguien que meta un manotazo en la mesa y les diga, ¿eh?
Por eso te digo, a ver, que yo tampoco le echo toda la culpa al entrenador, ¿no? Está claro que cuando uno está de bajón y si no sabes remontarte, tío, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero si también el CAP no les impulsa un poco también, no sé.
Sí, yo me voy a agarrar un poco al argumento de Juani. Uh-huh. Yo creo que es la presión y de hecho la presión en casa, porque ya luego en los partidos fuera del campo, bueno, de lo que es la casa, uh-huh. juegan bastante bien.
Juegan mejor.
O sea, se vio también contra el Vilanova. Que aunque perdieron igualmente, contra el Lleida también vimos el mismo 11, bueno, bastante parecido, y vimos otro equipo, y vuelves a ver en este partido contra Grama que otra vez vuelven a perder, y porque yo considero que tiraron bastante la toalla en la segunda parte.
No mucho.
También hay que claro. decir que no nos pitaron un penalti, que lo era. El penal que
habitual. Ho hem vist amb el resum, sí, perquè com estàvem parlant no m'ha aturat l'atenció, no? Però el penal de Vitali, suposo que,
sí,
que,
sí,
que
sí,
te
sí.
refereixes. Que a més, és poc abans de l'1-2.
En el minuto 33 o 34 fue, más o menos. Ese.
Penal clar?
Sí. Fue exactamente igual que el penalti que pitaron luego en la segunda parte al Drama. O
sea, bueno, de fet,
es que fue igual.
Va haver-hi bastantes protestes respecte als àrbitres. Jo sé que ara no vull ara que soni excuses, no? Però sí que és veritat que va haver-hi bé, que no va agradar l'arbitratge del passat dissabte.
No
sé com ho veu a vosaltres, però sí que és veritat que va haver-hi aquesta sensació de que l'arbitre no va estar bé. Bueno. Més enllà del penal, que també... Perquè a més va haver-hi també el penal en favor de la Grama, bé, no sé com ho veu veure i fins a quin punt l'àrbitre va ser, entre cometes, part responsable de la derrota de l'Ospi.
Bueno, para mí parte de la derrota no, que no pitó el penalti, sí, que hubiese sido otra...
Saps el que passa? Que amb aquest Ospi, quan la cosa va bé el tot, llavors, clar, per mi és molt clau no haver-se posat 2-1 en aquell moment, perquè segurament si l'Ospi xiula el penal,
en eso sí.
Marca el 2-1, estic convençut que aquesta tertúlia ara mateix seria diferent.
No, jo en sí. eso te doy la razón.
Pero
es que el juego de la segunda parte no hubo juego.
Claro, no hubo juego.
No hubo juego. El Ospi no jugó a nada, entonces...
Mira, ja que dius que el Ospi no va jugar a res, anem a sentir el que deia Sergio Juste i també Ramon Marimón després del partit, perquè crec que més o menys és una mica el que comentava la Juan. Sentim a Sergio Juste i Ramon Marimón.
Penso que la segona part és un desastre, la veritat, i bueno, la sensació és que bueno, no, cadascú fa la seva, tenim que intentar minimitzar aquestes coses i anar com a equip. Si no aconseguim anar com a equip, al final, a la tercera divisió, si no vas com a equip, al final costa molt fer punts, tots els detalls, si no vas com a equip, pues van pel rival i aquesta és una mica la situació.
Crec que ens falta competir, al final els gols són detalls que són pèrdues de concentració en moments importants. No pot ser que ens fotin l'1-2 al minut que ens el fan i com ens el fan. I al final, bueno, estem a tercera divisió i aquí s'ha de competir cada minut, cada segon. És el futbol de fang. Ens hem de deixar d'històries i començar a competir, perquè si no l'objectiu se'ns escapa i no per res més ni per ningú més que per nosaltres.
Desastre, cadascú fa la seva, no anem com a equip, ens falta competir, falta concentració, tot això en un minut de declaracions, eh? Al final, bé, una mica el resum, no? que ens estàvem dient. Sí. Jo em quedo una mica amb el que diu també Sergio Juste, de que cadascú fa la seva, que ho entenc també com una minicrítica als jugadors, no tant crec que des del punt de vista de voluntat, sinó que crec que potser per això, no? Perquè potser cadascú intenta fer la guerra pel seu compte, sí. i no funciona, potser per l'ansietat que comentàvem, no? Però aquest cadascú fa la seva, també l'hem d'analitzar, Marisol, perquè
sí,
és crítica.
I cada uno, pues, puedo decir nombre, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Buba, yo lo vi en la pretemporada y me encantó, te lo digo en serio, me encantó.
Va ser el máximo goleador de la hospital, la pretemporada.
Increíble, ¿qué ha pasado? Dime qué le ha pasado a ese muchacho. Porque
no
encima,
solo Buba, es que hay más.
No, ya.
Es que ¿dónde están los jugadores de la pretemporada? Es que no.
Sí,
no.
Pero por ejemplo.
Flavio ha bajado muchísimo.
Flavio,
nivel.
Otro igual, o sea, que. ¡Buah! Flipé también cuando lo vi en la pre y marcaban goles y tenían, pues lo que hablamos, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas de luchar, sí. Que es lo que. Coño, cómete la hierba, que para eso salen, ¿no? Para ganar y para que estemos arriba.
Sí, però jo crec que sobretot, jo i no ho hauria passat, però sí que crec que és un tema de pressió, és a dir, al final, jo crec que el que els està costant gestionar és això, perquè evidentment tant Buba com Flavio com tots els jugadors tenen qualitat de sobre, això ho sabem, però sí que és veritat que sembla que no ho acaben de demostrar o no acaben de demostrar tot el que voldrien, no? perquè la pressió se'ls menja, o la sensació que tinc jo és aquesta. No sé com ho veieu, però sí que és veritat que no sé.
Sí, és lo que antes decía Laia, que sí que es verdad que cuando jugamos en el Muni, cuando jugamos en casa, es como si llevaran una presión encima, que no terminan de salir al campo con ganas, salen como desmotivados. Y sí que es verdad que cuando jugamos fuera, quizás esa presión no la tienen tanto y hacen mejores partidos. El por qué, pues no lo sabemos.
Home, si us apiguessis.
Exacto.
Sergio Juste faria un truc i diria, mira, vente de pili a parlar amb els jugadors. Però bé, és una cosa que està faltant, evidentment, el saber gestionar això i sobretot jugar millor a casa que fora de casa. Anem a seguir. Una de les altres decles de Ramon Marimón, que hem volgut també extreure una miqueta per acabar amb bones sensacions, no? Perquè Ramon Marimón va fer un alegato, no sé com es diu en català, explicant que ell confia encara en aquest centre d'esport hospitalet. Anem a sentir a Ramon Marimón.
Que li donarem la volta segur, que sí que és cert que segurament s'ha repetit el missatge durant tot l'any, però que estic convençut que ho canviarem, que farem el clic que necessitem. Al final, em ficaré sempre com a primer exemple, no? Jo he de donar més, tots hem de donar més, i quan ho fem, segurament, pues canviaran les coses.
Hem volgut acabar amb això, no? Per acabar una mica més d'optimisme, no? Les primeres declaracions eren més de bajón, aquestes són d'intentar, doncs, que li donarem la volta, diu Ramon Marimón. Confieu vosaltres? Ja no dic cada primer, perquè crec que ja ara mateix cada primer és utòpic,
sí.
Però
sí.
Confieu que l'Hospi li donarà la volta i, evidentment, via playoff.
Sí, en los playoffs estamos seguros. Yo sí,
sí,
yo bueno, tengo fe que sí.
Yo pienso igual que tú, pero yo creo que hay que ser realista. La primera posición la veo bastante complicada.
No. Yo la primera lo tengo clarísimo, pero el playoff para
lo que le llamamos, claro que no. Y además tiene plantilla también como para estar más arriba de lo que estamos ahora mismo. Entonces, no sé, sí que es verdad que quedan menos jornadas, entonces tampoco ya no depende. Bueno, depende un poco de lo que haga Ospi, pero también de lo que hagan los rivales directos. Bueno, que, por ejemplo, este fin de semana Badalona empató, bueno, 0-0, y el Cornellà también pinchó. Entonces, era una gran oportunidad para poder recortar distancias.
Sí, pero es que esas oportunidades las hemos tenido, porque también no sé si fue la jornada, hace dos jornadas.
Sí, llevamos dos o tres jornadas que también podíamos
que perdieron, que pincharon los de arriba y nosotros no supimos otra vez aprovechar que pincharon. O sea,
Pero vosaltres mireu més a Badalona, Cornellà i Manresa, o mireu ja Vilassar, Escala i... Vilassar no, Vilanova, Escala... Jo ja reconec que miro més a Escala i Vilanova que no a Badalona.
Sí.
Que els dos van perdre, per cert.
Sí, són els que ara nos estan ahí.
Bueno, sí, l'Escala està...
Sí, però estàs a 8 de Cornellà i si ganes el partit del miércoles te pones a 5. Entonces la tercera posició tampoc la veo tan lejos. Quiero decirte.
Sí, sí, matemàticament es pot. Claro, vosaltres com ho veieu també des del punt de vista de donar-hi la volta, ja no dic que la primera insisteixo, sinó que l'Hospi pugui aspirar a l'ascens. Al final ja no és ser primer, sinó és entrar en playoff i en el playoff pujar de categoria. Com ho veieu vosaltres? Com perceviu si l'Hospi pot fer-ho? Pot arribar a aquest punt? Juani, Pili Juani...
Jo per entrar en playoff sí que los veo.
I a playoff què?
Jo no lo tengo claro, eso. Tal y como juegan a día de hoy, yo lo siento, pero no lo tengo claro. Ojalá, ¿eh?
Claro,
porque más que lo queremos nosotros, ¿sabes? Pero, ostras, tiene que cambiar mucho la actitud de los jugadores.
Equipo tienen, sí. Pero tienen que, es lo que dices tú, tienen que cambiar un poquito el chip y poner más actitud. ¿Qué deseamos?
Aquesta no és la pregunta, perquè ja la sé. Però sí que és veritat que, clar, que no és... L'Hospi a playoff evidentment pot estar, no? Però sí, si li costa molt aquests partits, li està costant, imagina't a playoff, no? Amb tota la pressió i l'ansietat que pot entrar un playoff.
Imagina't, si ara no poden con esa pressió.
Claro, un playoff. Imagina't.
Esperemos que, però...
Que siempre, sí.
Bé, veurem què passa, perquè evidentment encara falta molta temporada i l'Hospi, per descomptat, si és per qualitat de plantilla, podem estar tranquils, perquè l'Hospi té molta qualitat i segur que, arribat el cas, podria aspirar a l'ascens, però sí que és veritat que, de moment, no acaba de tenir aquesta regularitat desitjada com per, mínim, tenir una mica més d'optimisme per aquest ascens. Anem a votar pel millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet. Ja sabeu que fem classificació setmanal amb vots d'Hospi Ràdio, per un costat, i també dels nostres televidents, també a través de xarxes socials, i, com sempre, també un vot que fem des d'aquí d'aquest programa. El vot d'Hospi Ràdio és per Flavio, el vot de Televisió d'Hospitalet, que l'Aia avui cedim amablement a les nostres sòcies del centre d'esport l'Hospitalet. A qui vota les sòcies d'avui presents del centre d'esport l'Hospitalet? Qui vulgui parlar, qui vulgui fer-se d'emportaveus, doncs pot fer-ho.
A Ramon.
Ramon Marimón.
Ramon Marimón.
Ramon, és veritat que al final és una persona que, igual que els altres moltes vegades, sembla que no acaben de donar el 100%, sí que Ramon, més enllà de errades individuals, sí que poc se li pot retreure en quant a intentar-ho com a mínim.
Quizás no hizo el mejor partido. Pero sí que es verdad que tiene siempre muy buena actitud y es el que, bueno, está siempre en las buenas y en las malas.
Exacto.
Mira com tenim la classificació del millor jugador de centre d'Espol l'Hospitalet, després d'aquests vots, que està una classificació liderada per Flavio, que en té 10 punts, després del vot de Joaquín Alquézar, d'Hospi Ràdio, Adrià Liaga 8, Ignasi Kerset, i després ja la resta de competidors d'aquesta classificació. Veurem qui acaba guanyant, sobretot si està repartida, bona senyal significarà que molts jugadors aporten. Si no ho està, ja és una mica més complicat. En qualsevol cas, aquesta és la classificació del millor jugador de centre d'esport l'Hospitalet. Més coses. Anem a temes polèmics, que és el que... A veure si trobo jo aquí la carta. Ja sabeu que l'Hospi està en un procés ara de canvi i doncs sembla que els socis deixaran de ser socis després d'una sèrie de moviments. Hi ha una veïntena de socis que han signat un comunicat de rebuig a la manera d'acabar, no tant al fet d'acabar, sinó a la manera d'acabar amb la condició de socis del centre d'esport l'Hospitalet. Llegeixo molt ràpidament el comunicat en parts. Volem expressar el nostre rebuig a la manera com s'ha gestionat l'eliminació de la figura de soci. Ha faltat molta empatia a l'hora de comunicar un fet tan traumàtic com aquest. Els socis ens mereixem un comiat més digne, hem estat sempre al costat del club, fins i tot durant la pandèmia. Bé, bàsicament és una mica el resum d'aquesta carta, que està signada de moment per 20 socis, segurament pot haver-hi més en el futur, però en qualsevol cas és la manera, diguem-ne, que els socis han tingut d'expressar una mica el rebuig a aquesta pèrdua de condició de soci després dels últims moviments de l'assemblea. Punto 1. Dilluns vinent hi serà aquí Toni García, el president de l'OSPI, també una mica per explicar com està aquesta situació. Punt 2. Si voleu, sòcies, si voleu dir alguna cosa sobre aquest tema, jo sé que porteu poc temps com a sòcies de l'OSPI, però si voleu expressar alguna idea sobre aquest fet, doncs, evidentment, micro obert per a vosaltres.
Sí. Hablas tu o hablo yo?
A ver, el malestar de los socios está claro y es...
Son las formas, ¿no?
Exacto. O sea, el problema es... que tenemos, o sea, los socios tenemos claro que si estos inversores no entran, evidentemente el club
estaría problemas.
Tendría muchos problemas. El problema es la forma en la que lo han hecho y en el lugar donde han dejado a los socios, que nos han quitado todo el derecho que teníamos hasta ahora, y es las formas con el que lo han comunicado. Entonces, pienso que el socio necesitaba que se le dijera de otra forma.
Se merece.
O se merecía, exacto, que no me salía la palabra.
Insisteixo que la setmana vinent, dilluns, vindrà aquí a Toni García, per poder explicar també a aquest fet. En qualsevol cas, que la gent sàpiga també que hi ha aquesta carta, aquest manifest dels socis, doncs, mostrant el seu malestar, sobretot, insistim, per les formes, no tant pel fet, que al final el fet és cert que en el moment que votes convertir-te en societat anònima esportiva, ja saps que això passarà, que en tard o d'hora perdràs la teva condició de soci amb vot, però les formes són una mica el que sembla que ha molestat més a una, de moment, ventena de socis. Següent rival, Altona, vinga, que tenim molta feina per l'encara. Següent rival, Altona, dimecres, partit complicat contra molts ex-OSPI, el principal, com no, Carlos Cravioto, el segon jugador que més vegades ha vestit la samarreta de l'OSPI, altres com Sejo Sar, altres com Dan Coll, també un entrenador hospitalenc, el Tona, el Raúl Page, per tant, moltes coses, molta gent que...
En comú.
En comú, en aquest OSPI, i en tot cas un partit complicat, Laia, contra el Tona, no és fàcil ni molt menys treure una cosa positiva, tot i que confiem una mica que des de base, no, que l'OSPI juga millor fora de casa.
Sí, bueno, y... Hay que ganar porque se pueden sumar tres puntos súper importantes y acortar distancias. Es que lo importante ahora mismo es meterte y mantenerte en playoffs.
Si l'OSPI guanya, se situaria quart. Si empata, que ja sí sé. Si perda un gol... Tu m'expliques molt bé abans. També sí sé. Si perda dos, va ser a la setena posició. L'OSPI té un partit menys i depèn del que faci, farà una cosa o altra. Pot quedar quart, si sé, si setè... Punto 1, anireu al partit de Tona, o és complicat, no? Suposo un dimecres a les 4 de la tarda, no sé si podreu anar.
Jo sí que vull.
Tu podràs anar?
Sí.
Doncs què confies de l'OSPI en aquest partit?
Hombre, un partido complicado, en un campo ratonero, como se suele decir, pero bueno, coño, iremos, animar, a ver si nos alegran la tarde, ya que son esas horas.
La veritat que un dimecres a les 4 de la tarda té mèrit que hi hagi socis que puguin anar al...
Bueno, plego a les 3, me viene a buscar mi marido y vaya, comiendo.
Pues sense menjar, casi, o sense dinar, o de camí.
Sí, de camí.
Crec que fan bons bocates a Tona, jo crec que tu pots plantejar directament allà, però en qualsevol cas, aquest dimecres, Tona OSPI, i diumenge anem a camp de l'Europa B. Jo sé que a vegades... Ens fa mal, les persones que porten molt de temps seguint l'OSPI, jugar contra Europa B fa mal, però en qualsevol cas és el que ara mateix toca a Centre d'Esport l'Hospitalet. Anem a parlar d'una cosa més positiva, perquè portem una tertúlia una mica de baixada. Anem a parlar del femení, que és el que ens està donant alegries aquest any al Centre d'Esport l'Hospitalet, que aquesta setmana, aquest diumenge, va jugar el seu partit de la jornada i va guanyar 12-0 contra el Santa Perpètua. Imagineu-vos el festival de gols que va poder gaudir tota la gent que es va apropar a l'estadi municipal per veure les noies de Cristian Gutiérrez, insistim, 12-0, una victòria molt, molt, molt contundent, amb gol de Raquel Portero, minut 13, va ser l'1-0, va ser la capitana qui va obrir la llauna d'aquest partit, el 2-0 marcat per Ivy Jane Johnson, minut 15, el 3-0, Aitana Batalla, que és una de les clàssiques, crec que és la màxima golejadora de la competició, amb 25 gols, si no m'erro, és la màxima golejadora de l'OSPI i de la Lliga. El 4-0 d'Andrea Morata, minut 42, i abans del descans va arribar el 5-0 de Neus Ortega, minut 44, anotava Neus Ortega aquest 5-0. Tot i que estaven guanyant 5-0 i per tant ja diguem que tenia el partit més o menys ja sentenciat, va anar per més l'OSPI, va marcar 6-0 i Vigène Johnson, al 55 Aitana Batalla novament marcava el 7-0, el 8-0 que arribava per Nayara Garrigués, 58, a penal, Cinzana Lavric, minut 60, m'estic ofegant d'explicar els gols de l'OSPI, anotava el 9-0, minut 63 arribava un altre gol d'Aitana Batalla, aquest golaç, minut 63, 10-0, i l'11-0 i el 12-0 que arribarien ja més cap a la part final, l'11 marcat per Andrea Morata i el 12 per Anna Sánchez Gironès. Són els 12 gols, 12-0 va guanyar el Centre d'Esports L'Hospitalet. Ara ho comentem, però primer sentim què van dir les protagonistes d'aquest 12-0.
Hay que jugarlos, hay que estar a la altura también, marcar pues 10, 11, 12 goles parece que es algo sencillo, algo fácil, pero no lo es, y sobre todo en este tipo de partidos yo valoro mucho el no haber encajado ningún gol, porque eso para mí da una sensación de concentración del equipo y de que han estado pendientes de ataque defensa en todo el partido. Yo creo que se decidirá al final de liga, no sé si será en la última jornada, en la penúltima, todo dependerá un poco de si durante el camino hay algún pinchazo de parte de alguno de los tres de arriba, al final nos tenemos que enfrentar, por lo tanto nos dejaremos puntos alguno de los tres, seguro.
Ha sido un partido bastante tranquilo, la verdad. O sea, la cuestión aquí era no hacer fallos, sobre todo en defensa, donde nos podamos complicar o algo. Y al fin y al cabo es lo que ha dicho Cristian, que hay que tenerlas, hay que meterlas, y esto ya es un poco de preparación para ir con confianza a los próximos partidos y poco más.
Doncs 12-0 va guanyar l'OSPI en aquesta primera catalana femenina. De moment, co-líder, el conjunt de Cristian Gutiérrez. Tant de bo, com a mínim, les noies sí que ens donin un ascens, no? Aquest any amb el futbol masculí i femení, doncs a veure si el femení, a veure si amb aquesta sí que podem celebrar un ascens.
Hay que felicitar a nuestras guerreras porque están haciendo una temporada muy buena. Están ahí con líderes y nada, ojalá el masculino aprendiera un poquito de ellas.
Home, 12-0 no és fàcil mai. No, això també s'ha de posar molt en valor, perquè un 12-0 no és fàcil en qualsevol esport, categoria, etc. És molt complicat. Com bé deia la Pilar, co-líders, OSPI 55 punts, Cirera 55 punts, Ona Sant Adrià 55 punts. Dates claus d'aquesta primera catalana, 19 d'abril, Ona OSPI, Ona Sant Adrià OSPI, seria fora de casa, 3 de maig, Ona Cirera, que aquest partit no ens afecta des del punt de vista que l'OSPI juga, però sí que és veritat que és un partit també clau, i l'última jornada Lliga, 17 de maig, OSPI Cirera. Seria increïble una última jornada amb l'ascens en joc, per tant, si ha arribat el 17 de maig, l'OSPI femení té opcions d'ascens, sisplau, tothom a l'estadi municipal, perquè al final ens agrada molt anar al masculí, però també al femení. Si ha arribat a aquest punt 17 de maig amb aquestes opcions de pujar, home, crec que tothom hauria de donar suport al conjunt de Cristian Gutiérrez. Marisol, no?
I tanto que sí.
Sí, m'agrada, que al final hem de també donar aquest suport a l'OSPI femení. Noies, moltes gràcies per la vostra presència. No sé si tinc alguna cosa més a dir, alguna reivindicació més que vulgueu dir, alguna cosa més que voleu expressar. Evidentment, deixeu-me dir també una cosa. Avui hem fet tertúlia de sòcies, però perquè vosaltres volíeu venir avui juntes i tal. Però, per descomptat, qualsevol dia podeu tornar. Dones, homes, aquí, per parlar de futbol, no hi ha cap problema. Per tant, qualsevol dia que vulgueu, doncs, torneu a estar convidats en aquesta tertúlia, però si voleu dir l'última abans de tancar, doncs vosaltres mateixes, Marisol, Juani, Pilar...
Bueno, yo quería decir una cosa, nada que ver con el fútbol, pero era felicitar a nuestro querido
Leiva.
Juan Leiva, que hoy es su cumpleaños.
Avui fa anys Juan Leiva, és el pare adoptiu, no sé com... No sé si és el pare o què és, però de Riverín, que tenim a...
De Riverín.
Pare adoptiu, no sé què...
Sí, és el seu pare.
És el seu pare, diguem-ne, adoptiu del Riverín. Felicitats a Juan Leiva, un soci dels antics del Centre d'Esports L'Hospitalet. I res més, doncs moltes gràcies, Pilar, Juani, per la vostra presència avui.
Gràcies.
Marisol, Laia.
Força OSPI.
Això sempre.
I playoff.
Playoff, ok.
Lo veo.
I després del playoff, què?
Lo vemos.
Ascens?
I tant.
Ah, vale. No, no.
I tant. Què ho dubtes?
No.
Yo no, de verdad que no.
No, no, bueno,
yo tinc fe en
ells, dubto, sí.
Sí, sí, tothom ho dubta.
Voleu, clar que vull, però dubta.
Clar que sí.
Una miqueta.
Bé, un altre any, a tercera, no.
Ara que ho dius, seríeu partidaris de comprar plaça, arribats al punt, si no aconseguim ja esportivament? Perquè jo ja arribo a un punt que estic ja cansat d'aquesta tercera federació. No.
A veure, no. Jo estoy en contra, però és que estamos ya cansados y quizás...
Jo estic una mica...
Jo
estic una mica amb l'opinió de la Goni. No vull, però...
Jo que... Jo sí que d'esto, però que no entenem. Que passen por ahí debajo.
Eso va a ser difícil.
L'admiren, quan lluís contra l'Ontinyenic, no contra Sant Cristóbal, ja sabràs que és la segona federació.
Jo otro partido como el Mescardó, no. O sea, si llegamos...
No, vaya, no vayáis.
Hay que llegar, si no...
Bueno, tanquem tertúlia, tanquem el futbol. De seguida tornem amb l'Enric Bonet i el bàsquet. Tornem ara mateix, no marxeu. Parlem de bàsquet, un cap de setmana que, home, no ha estat ni molt menys el que esperàvem. Enric Bonet, bona tarda. Quin desastre.
Això de bona tarda, entre cometes, una mica.
Una mica desastrós el cap de setmana.
Sí, 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 clarament. Ens esperàvem alguna notícia dolenta, però tan abassegadora no...
Què hem de fer?
Se la vi.
Se la vi, efectivament. Vinga, anem a repassar els resultats i la classificació del grup CA, el del Sandà Sevel Hospitalet. Que són els següents. Tarragona 98, Inca 81, aquest resultat Ospi 71, Pujol, Mollerús 93, derrota de 22 punts del conjunt d'Òscar Navarro, Barbastro 73, Igualada 60, el Mataró, que va superar l'Alfindent, 70-54, el Roser també va guanyar com a local del Sant Cugat, igual que el Sarreal, que va superar el Calvià, i per últim, el Castelldefels va caure 79-87 davant del Valls. La classificació... Sòlid, el líder Mollerussa, 19 victòries i 2 derrotes, 18-3. El Tarragona, tercer, ara en solitari, Sevel Hospitalet, 17 victòries i 4 derrotes. Quart, cinquè i sisè, mateix registre, 12-9. Valls, Igualada i Castelldefels. Setè classificat, Sarreal, 10-11, 9-12 per Barbastro i per Roser, novè classificat, 8-13 per Sant Cugat, en desè lloc. Calvià en té 7-14, igual que el Ciutat d'Inca. Mataró, 5 victòries, 16 derrotes. Alfindent, últim classificat, 2 victòries, 19 derrotes. I anem a veure ja imatges d'aquest 71-93, d'aquest resultat avoltat, dolorós. Enric, un 0-11 de parcial que ens va matar. Ja no mai més l'Ospi va ser capaç de reaccionar.
Ja van començar malament les coses. Sabíem que era el líder, sabíem que era l'equip amb més punts a favor d'aquest grup CA, però amb aquest 15-27 d'inici ja constatàvem que ens havíem ficat a la boca del llop. I aquest és un dels culpables, Thomas Wright, déu-n'hi-do el sud-africà, amb 16 punts, 8 rebots, déu-n'hi-do com va martiritzar, especialment a la primera part. Ni un quart va aconseguir guanyar el Sevel Hospitalet al llarg de tot el partit. El Pujol Mollerussa, que va estar molt atinat, amb un 50% en tirs de camp, i encara bo, que va fallar 8 dels 21 tirs lliures que va intentar. Si no, l'estropíssim que hauria sigut més gran. 12 rebots més, però, pel Pujol Mollerussa a l'acabar el partit. Aquí vèiem abans un dels culpables, el Thomas Wright. Un altre destacat va ser el Connor Dickerson, 14 punts i 6 rebots pel nord-americà. Només va perdre 7 pilotes al llarg del partit al conjunt visitant. I, per la seva banda, el Sevel Hospitalet, que es va quedar per sota d'aquest 50% en tirs de camp, amb un 22-56, a més, fallant molts tirs còmodes, molts tirs sota cistella, en un dia en el qual, ja té gràcia la cosa, en el tir lliure van estar molt fins els d'Òscar Navarro, perquè dels 21 en van anotar 17. També va estar molt concentrat el Sandà Hospitalet perquè només va perdre 14 pilotes davant d'un rival que clarament era superior. Però això sí, el Pujol Mollerussa va córrer al llarg del partit, en contraatac se'n va anar fins als 16 punts, la zona la va dominar com va voler, 42 punts van anotar la pintura els del Pujol Mollerussa per només 18 del Sant de l'Hospitalet, en un dia en què els nostres centers no van estar massa fins, tot i el bon debut, aquí el veiem en imatges, de l'Antoni Jaume Vicenç, l'ex de la Leport, va acabar amb 10 punts i 3 rebots, estrenant-se doncs bé, mirant d'ajudar al Sant de l'Hospitalet en aquest tram final de temporada, però l'Àngelo Alexandre, que avui fa anys, per cert, el felicitem des d'aquí, no va tenir el dia a la zona, 8 punts només, amb 5 rebots, massa poca eficiència d'un jugador tan important com és el d'Angola. El David Fonsi, que va tenir bons números des del 6-75, 3 dels 7 triples que va intentar per un total d'11 punts, la llàstima és que va ser eliminat per 5 faltes. També em va agradar el Gerard Sevillano, tot i que no va tenir números espectaculars, 10 punts, 5 rebots, tot i que, evidentment, a priori, un hauria demanat més davant d'un equip tan competitiu com el Pujol Mollerussa, i és que, efectivament, aquí tenim un altre dels culpables, el Pol Ríos, el número 0, va acabar amb 11 punts, 4 rebots, 4 assistències. El Pau Serrate, un dels que destacàvem la setmana passada, va sumar 17 punts amb 5 rebots. El Connor Dickerson, com dèiem abans, 14 punts amb 6 rebots, un 17 de valoració. I, evidentment, el pitjor de tots, el Marc Vieites, el número 19, aquí el teniu, 26 punts des de la zona, però també des del triple, va intentar-ne 10, en va notar 6. Va veure la cistella com una autèntica piscina, el 19 del Pujol Mollerussa, i així, evidentment, és impossible frenar el líder del grup CA. Una derrota dolorosa, que a més s'afegeix a l'anterior de Ciutat d'Inca. I bé, ara el que toca és no descentrar-se gaire, perquè queden 5 jornades i, evidentment, tot està a la mà del Sant de l'Hospitalet per mirar d'enfilar-se en aquests play-offs que començaran el 3 de maig.
Sí que és cert que, home, el primer lloc ara crec que es complica de forma clara. Es complica, barra, es fa pràcticament impossible, perquè falten només 5 partits. L'Hospi té 2 de diferència respecte al Mollerussa, més l'avaraix també favorable al conjunt de Mollerussa. Per tant, home, es fa complicat pensar que l'Hospi pot ser primer. Segon, podria ser, ara sentirem a l'Òscar Navarro, que no és optimista, però en qualsevol cas, ara expliquem els play-offs. Abans, com dèiem, anem a sentir Òscar Navarro, que també feia valoració del final de temporada del seu Hospitalet.
No hem entrat al partit de la millor manera. Crec que el 0-11 inicial doncs, es fa jugar amb un punt de relaxació i de confiança que l'han acompanyat tot el partit, i a partir d'aquí és cert que nosaltres no hem igualat l'energia que han tingut ells, i crec que som justos guanyadors. És un mal moment, estem enfadats i disgustats. Ara no et puc dir res més que això. Som conscients que ara la nostra posició serà la de tercers amb un 90%. I res, ara és molt important no aprofitar aquestes 5 jornades per sumar 5 victòries i quedar el més amunt possible.
Dius que Navarro que amb un 90% serà tercer. Jo crec que no és tan descabellat que l'Hospi sigui segon, tenint en compte que Tarragona ha de jugar encara contra Mollerussa. En cas de derrota, és veritat que el Tarragona té la baraix guanyat a l'Hospi, però en qualsevol cas podria ser que l'Hospi fos segon. Si queda tercer, ha de jugar contra l'altre tercer de l'altre grup, l'eliminatòria de primera, partit únic, en cap de que tingui millor registre, i després, en cas de guanyar, jugaria contra el derrotat de l'eliminatòria de primers, d'aquí que aquest tercer lloc en Lliga Regular pot fer mal a l'Hospi en l'intent d'entrar a la fase d'ascens estatal. Aquest és el problema d'aquesta derrota, aquest és el problema de que l'Hospi acabi tercer, per tant hauria d'intentar el conjunt d'Òscar Navarro sí o sí assolir la segona posició per tal d'aclarir una miqueta el seu camí a la fase d'ascens. Enric, millor jugador d'aquest Sant de CB l'Hospitalet.
Ni l'he esmentat en les imatges del partit perquè me'l volia reservar, perquè ell va ser clarament el millor. Una setmana més es torna a picar Nil Baqués, 14 punts amb 4 rebots, 2 assistències, va provocar 5 faltes i va treure molt de suc, perquè dels 8 tirs lliures que va intentar els va anotar tots, 18 de valoració per un jugador que està molt i molt bé ara mateix.
Com d'optimista o com de pessimista ets després d'aquest dissabte? Perquè jo vaig veure el Mollerussa dissabte com a mínim superior a l'Hospi. Com d'optimista ets de cara a que l'Hospi assoleixi aquest ascens a segona FEB?
Ara que estaves explicant això de que si quedem segons juguem amb aquest, si quedem tercers, això no em preocupa tant, és a partit únic, és una moneda a l'aire moltes vegades, sobretot les sensacions. Això és el que em preocuparia més si demà mateix comencessin els play-offs. És a dir, aquestes dues ensopegades, una previsible però dura i l'altra no tan més inesperada amb Ciutat d'Inca, això és el que ara mateix m'obsessiona més, que rectifiquim aquestes cinc jornades que queden.
Falta temps. I l'OSPI depèn de si mateix. Si l'OSPI guanya tots els partits que queden fins al final de temporada, tant Lliga regular com fase d'ascens, l'OSPI serà l'equip de segona FEB. Això per començar. Però sí que és veritat que ha de reaccionar, perquè és veritat que l'últim mes doncs, no ha acabat d'estar del tot fi al conjunt d'Òscar Navarro. Canviem de grup. Anem al grup CB, el del Tecla. Anem a repassar primer, com sempre, resultats i classificació d'aquest grup CB. Són els següents, la victòria del Mollet davant del Vic, el Quarte de Huerva, que va superar el CS, 83-75, el Cornellà, que va fer el mateix com a local davant de Granollers, 82-73, el Navàs, 62-48, el Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, l'Andrats, ens van fer un favor, la veritat, 78-72 davant la Muela, l'Es Castell, que va superar el Club Bàsquet Quart, 67-91, i per últim el Prat, que va guanyar el seu partit contra l'Esparreguera. La classificació liderada pel Prat, com no, 19 victòries i una derrota, amb 17-4, segon el Navàs. Tercer, ara mateix, el Vic. Seria ara mateix el rival de l'OSPI, en cas de que la temporada acabés ara mateix. Seria el Vic i seria el partit de l'Hospitalet, perquè l'OSPI té millor registre. Té 4 derrotes només l'OSPI. Insistim, això és ara mateix, encara falten 5 jornades. Quart és l'Es Castell, 14-7, cinquè el Mollet, 13-8, 11-10 pel CS, 11-9 pel Cornellà, s'ha classificat amb 10-11 Club Bàsquet Granollers, 9-12 per dos equips, Esparreguera i Quarte de Huerva, 11è classificat, fora del descens, el Tecla Sala, 6 victòries, 15 derrotes, mateix registre que la Muela, l'Andrats, 4-17, últim classificat, el Quart, 1 victòria i 20 derrotes. I el Tecla va caure, però segurament les sensacions són diferents. És veritat que va sortir derrotat d'aquest partit del Navàs, però també és veritat que era un partit complicat. Segurament no ho tenia marcat en el calendari, el conjunt de Cristian Gómez. I per tant, aquest 62-48, que podem dir que és una derrota assumible pel conjunt col·legial, Enric.
Sí, però també pica, eh? També fa ràbia, perquè fixeu-vos que vam deixar el CB Navàs en 62 punts. Un equip que ara mateix és segon a la taula. Dues victòries de l'intractable Club Bàsquet Prat. O sigui que un dia que ho fas tot tan bé en defensa i, en canvi, mira quin premi que t'emportes. Però és que, clar, anotant 48 punts és impossible doblegar a un equip com és el Club Bàsquet Navàs Biscola. I sort que el Frival Calamuela es va descompondre en el darrer quart i va perdre a Andratx, perquè si no la destrossa encara hauria sigut més gran. Bon inici, molt bon inici, sobretot en defensa, com dic, per arribar a la mitja part, el Tecla Sala, un punt per sobre. Llàstima la segona part. La segona part, amb només 19 punts anotats, és quasi els mateixos que va anotar a Lium Fall amb el número 0 del Club Bàsquet Navàs, que va acabar amb 17 punts, però és que a sobre a Lium Fall va acabar amb 20 rebots. És una barbaritat. 8 d'ells en atac. El senegalès va acabar amb un 29 de valoració. Fixeu-vos que el Tecla Sala en total té un 36 de valoració. O sigui que ell sol pràcticament ja va fer la feina de tot l'equip del Cristian Gómez. Un Club Bàsquet Navàs que va dominar clarament en el partit, especialment a la segona part. 28 punts, malgrat tot, el Tecla Sala a la zona, amb la qual cosa li va plantejar força problemes a l'equip local. El problema, evidentment, va ser la poca anotació. És que el Sandà Electroclima Tecla Sala només té dos jugadors amb 10 punts o més. L'Edu Martín, que va acabar amb 10 punts, i va rebre 5 faltes, també, molt, molt important. El Roger Daleta es va quedar amb 3 punts, el vam trobar a faltar molt, el Marc Fontanals amb 2 punts, i l'altre anotador, el millor del partit pels nostres, va ser el Vanilson Silva, amb 14 punts i 8 rebots. Pel bando contrari, aquí està el problema, 11 punts de l'Adrià Montagut, ja l'esmentàvem la setmana passada, 15 més del Dimitris Uravlov, l'ucraïnès va capturar, a més, 9 rebots, l'Adrià Montagut va donar 5 assistències i la Bubacar Keita es va quedar amb 4 punts, era un bon anotador, però és que va capturar 10 rebots més. O sigui que fixeu-vos, entre Fall, entre Keita i Uravlov, 39 rebots dels 57. Aquí van dominar clarament el partit els del Club Bàsquet Navàs. Per contra, no us ho creureu, però és que es van quedar amb un 21% en el triple, els de Navàs, i en el tir lliure, dels 26 que van intentar, només en van sumar 8. Això és un 31% d'efectivitat. El gran problema, evidentment, va ser que el Tecla Sala també es va afegir a la festa i dels 14 triples que va intentar, només en va anotar un, únicament un, i dels 27 tirs lliures, només 9 anotats. I la gran pena que ens emportem, 13 rebots en atac va capturar l'equip del Cristian Gómez, que són molts en un partit en què et quedes en 48 punts i que jugues amb un equip tan potent, però dels 13 rebots ofensius, ni un sol punt va aconseguir anotar en segona oportunitat. Perquè veieu a vegades com són d'ambivalents les coses en el bàsquet. Fas molt bé certes coses, però al fallar les altres, doncs aquí és on et quedes amb la mel als llavis. Al final, doncs, una derrota que, com dic, no és tan greu perquè el Frival Calamuela també va ensopegar, però, evidentment, passa factura.
MVP, Silva, Marisol Silva.
Clarament, 14 punts, 8 rebots, 3 pilotes recuperades, va provocar 6 faltes i va acabar amb un 17 de valoració al 14 del Tecla Sala.
Doncs el Tecla, que, evidentment, doncs, lluita per la salvació, no ho té malament, el conjunt de Cristian Gómez, sobretot tenint en compte que la Muela, que és el gran rival, ha de venir al Poliesportiu Municipal del Centre Marcel i Maneja en 3 setmanes, després de Setmana Santa crec que ha de venir. Per tant, aquí és el partit clau, la final, la gran final del conjunt de Cristian Gómez. Anem a repassar com tenim la classificació de millor jugador de tercera FEB després dels vots d'Enric Bonet. Una classificació que està liderada pel Nil Baqués, amb 10 punts, després de les últimes setmanes que està puntuant força el jugador del CB l'Hospitalet. Marc Fontanals i Gerard Sevillano continuen amb 8. Edu Martín, també una gran temporada del jugador del Tecla Sala, amb 7. Després hi ha la resta de jugadors d'aquesta classificació de tercera FEB, de jugadors hospitalets de tercera FEB. I vinga, propers rivals dels dos conjunts. Ens visita el Cornellà. Això serà diumenge a les 6 al Poliesportiu Municipal de Santa Maria i Maneja contra el Tecla. Cornellà, què esperem del Cornellà?
Setè classificat ara mateix i, gran problema, la segona millor defensa d'aquest grup CB. Jugadors a qui posar la lupa a sobre? Doncs comencem pel Bernat Morales, anotador incansable, tot i que només té 19 anys, però ja està agafant els galons d'anotador. 16 punts per partit, bon triplista, té un 37% d'efectivitat des del 6,75 i en el tir lliure és pràcticament infal·lible perquè té un 87% d'efectivitat. A més, et captura 4 rebots per partit, dona assistències, recupera pilotes, Bernat Morales. Aquesta és la seva carta de presentació. Raül Pérez, l'altre escuder del Club Bàsquet Cornellà, 14 punts per partit amb un 33% en el triple, més erràtic en el tir lliure que no pas Morales, però ho compensa capturant 7 rebots per partit. També pot aparèixer Abubakar Samake. Dissabte se'n va anar fins als 16 punts amb 5 rebots i 5 assistències en el partit que va tenir davant del CB Granollers. Per tant, compta també amb Samake. Unai Fernández, un altre dels jugadors típics d'anotador i de rebotejador a la pintura. I Lluís Martos, un altre jugador important, va acabar amb 9 rebots aquest cap de setmana, superant el 6 que té de mitjana, per tant, molt de perill. Un equip, però, el Cornellà, que no arriba al 66% en el tir lliure. Aquesta és la bona notícia.
I l'OSPI visita el Valls, partit que es podrà veure en directe a través de televisió de l'Hospitalet a partir de les 6. Què ens ha de preocupar del Valls?
Doncs ara mateix és el quart classificat, just per sota del CB l'Hospitalet, tot i que el té a 5 victòries. Per tant, no és previsible que ens atrapi. Va guanyar el Bàsquet Castelldefels i ara mateix els superen en la taula. Compte perquè queden 5 jornades. Bàsquet Castelldefels ha anat reculant moltíssim en els últims mesos. A l'anada, el CB l'Hospitalet va guanyar claríssimament, 95-57, amb un David Font que va acabar amb 6 triples dels 8 intents. Aquell dia el CB l'Hospitalet va acabar amb un 48% en el triple. Seria important repetir això davant d'un equip que està plegat de gent que coneixem bé. Miqui Larrada, exentrenador del CB l'Hospitalet, Arnau Iglesias, exjugador, amb un equip que té Oriol Besora, ex de l'Alep Plata, com a gran referent. Ara mateix estan 12 punts per partit i, a més, és el jugador que més assistències dona del Club Bàsquet Valls, fins a 3 per partit en dona de mitjana. l'Adrià Troube, un altre perill, un jugador que està amb 14 punts, amb un 59% en el tir de dos i que un de cada tres triples que intenta aconsegueix anotar-lo. Un jugador que se'n va als 6 rebots, 6 faltes rebudes per partit. I un ex-plata, Òscar Engomo, el jugador madrileny que està en 10.7 rebots per partit. I finalment, en la batalla pels taps, l'Àngelo Alexandre, que haurà de fer feina perquè l'Arnau Iglesias ja en porta 17 aquesta temporada.
Doncs aquests seran els propers rivals de Tecla i Ospi. Acabem el bàsquet, com sempre, amb l'enriquiment.
Ahir, el Dia de la Dona, doncs avui l'allarguem una mica més per posar sobre la taula alguns fets destacables. La selecció espanyola de bàsquet, que aquest masculina aquest setembre celebrarà 20 anys del Mundial del Japó, era la primera medalla d'or, després va venir l'Eurobàsquet del 2009, però la selecció femenina ja havia penjat el seu or molts anys abans, l'any 93, en l'Eurobàsquet d'Itàlia, trencant la ratxa de 17 Eurobàsquets femenins seguits de la URSS. Ara direu, home, és que el 93 no podia competir, no és veritat, però la URSS masculina només en va guanyar 8 de consecutius. I finalment, una dada importantíssima, Ricky Rubio, tots ho sabeu, va debutar a l'ACB abans de fer els 15 anys, però és que la Lliga Femenina, una tal Anna Montañana, va debutar a la màxima competició un dia abans de fer els 14.
Una crac, Anna Montañana. Enric, moltes gràcies, com sempre. Ens veiem dilluns vinent.
Aquí estarem. Salut i bàsquet.
Tanquem bàsquet, doncs. Obrim el bloc poliesportiu. Malauradament, Paula Crespin no va poder sumar la seva tercera Copa de la Reina. Derrota del seu conjunt, del Club Natació Sabadell, davant del seu exequip, el Club Natació Sant Andreu. Una Copa de la Reina, a la qual van arribar les dues grans favorites, els dos equips favorits van arribar en aquesta final. El Sabadell va eliminar a quarts el Terrassa, 14-10, a semis, 13-12 el Mataró, amb un gol de Paula Crespí, a quarts va marcar 2 l'Hospitalenca, i a la final doncs, no va poder fer res davant del que ara sembla que ja té un puntet més, el Sant Andreu, que ara mateix, insistim, sembla que és l'equip més en forma de les competicions domèstiques de la Lliga Espanyola, i en aquest cas també d'aquesta Copa de la Reina. Derrota de Paula Crespí, 16-10 del seu Sabadell davant del Club Natació Sant Andreu. I seguim parlant de waterpolo, fem ara de la S, de la primera divisió femenina i de la seva victòria davant del Concepción Ciudad Lineal. Important triomf del conjunt de Judit Pujol, que d'aquesta forma s'apropa cada cop més a la salvació. 14-13 va guanyar la S el conjunt de Madrid, el Concepción Ciudad Lineal, i ara mateix la S és primer amb 21 punts d'aquesta segona fase, la fase per evitar el descens. Té 15 punts més que l'equip que ara mateix marca el descens, quan falten només 18 punts en joc. Per tant, la salvació és virtual, però sí que és veritat que matemàticament doncs, podria haver una minimíssima opció de que la S no aconseguís la salvació d'aquesta primera nacional femenina, però en qualsevol cas insistim, salvació virtual, això sí, de l'equip de Judit Pujol, que d'aquesta forma completaria 10 temporades consecutives a la primera divisió. Destacar els 4 gols d'Eire Añó, 2 de Raquel Argente i de Mar Pavià, un gol de Natàlia Díaz, de Beatriz Santas de Barros, de Joana Mora i de Zoe Glavac, van ser les golejadores d'aquest AS14 Concepción Ciudad Lineal 13.
El principal objetivo era jugar en equipo, tener mucho ritmo de partido y eso lo han demostrado desde el principio hasta el último segundo. Las chicas se han puesto las pilas, la segunda fase siempre a veces es más complicada que la primera y llevamos 2 victorias, los 2 primeros partidos, la verdad es que muy contenta, comenzar así también alegra mucho al equipo y entonces a por todas en los 6 partidos que nos quedan. Pues dependerá de los otros resultados, hoy mismo no sé lo que han hecho, entonces iremos partido a partido, a lo mejor ya estamos salvadas, pero aún matemáticamente no, entonces hay que ir partido a partido y siempre dar lo mejor de nosotras mismas.
A nivel de actitud ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho en la temporada, porque hemos estado muy estables del principio al final y eso ha hecho que ganemos.
Mucha tensión, pero hemos sabido sacarla hacia adelante y todo perfecto, muy felices. Muy contentes.
I parlem ara de l'Hidropress, Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, el conjunt masculí de la primera nacional, que va guanyar el seu partit davant del Sóller 3-1. I aquest triomf és importantíssim, perquè d'aquesta forma s'assegura ja el conjunt de Simon Pinievski acabar entre els 2 primers aquesta primera nacional. I acabar entre els 2 primers significa segur fer fase d'ascens a Superliga 2. Per tant, primer gran objectiu de la temporada assolit pel conjunt de Simon Pinievski amb aquest 3-1 davant del Sóller. Primer set molt assequible, 25-11 va guanyar el conjunt hospitalenc, però sí que és veritat que els altres sets ja va costar una mica més. 25-21 el segon set, 24-26 va perdre el tercer set i 25-15 finalment va guanyar el quart set i, per tant, va sumar aquests 3 punts importants per insistir a assolir aquestes dues primeres posicions matemàtiques. Ara voldrà, següent objectiu, ser primer. Per tal de fer-ho, ha de guanyar els dos partits que li queden, contra el Club Natació Sabadell i contra el Manresa, i evidentment també està pendent del Pòrtol, tot i que ara mateix té 2 punts d'avantatge l'OSPI davant del Pòrtol, per tant, depèn de si mateix, si guanya els dos partits que li queden, Sabadell i Manresa, serà primer classificat, i un cop si aconsegueix aquesta primera posició, el següent objectiu serà la fase d'ascens prevista pel 24 i el 26 d'abril. Però en qualsevol cas, de moment, gran temporada del Hidropress Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet.
Pues contento, muy contento, porque al final, después de todos estos meses de trabajo, pues sí, hoy lo hemos asegurado matemáticamente a falta de 2 jornadas. Sobre todo ser constantes, no dejarnos puntos por el camino como le ha pasado a Porto, como le ha pasado a Reus, porque excepto los 2 partidos directos contra Porto, el resto hemos puntuado de 3 en 3 y yo creo que ahí ha sido la clave.
Hem sigut regulars, només hem perdut 2 partits, 2 partits que, bueno, que el rival ha jugat millor i nosaltres la resta de partits hem fet el que havíem de fer i bueno, avui hem complert el primer objectiu.
I l'Hospitalet Pioners Femení va caure contra Barberà Rookies 0-42, derrota voltada del conjunt d'Albert Alonso, però és veritat que venia líder, venia el que segurament és el millor equip d'Espanya de futbol americà femení i doncs no va poder fer poca cosa, vaja, l'Hospitalet Pioners d'aquesta Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà. Sí que és cert que, insistim, és un partit que era complicat, però que, diguem-ne, està fora de la Lliga ara mateix de l'Hospitalet Pioners, que el seu gran objectiu és finalitzar tercer i accedir als play-offs amb la millor forma possible. Li falten 2 partits al conjunt d'Alberto Alonso, el 21 de març contra el Valquíries, l'11 d'abril contra el Barcelona Búfals. Si guanya aquests 2 partits, l'OSPI serà tercer, Pioners serà tercer, i per tant accediria als play-offs. En els play-offs, evidentment, doncs, podria trobar-se amb aquests Barberà Rookies o amb els València Firebats, que són els 2 conjunts que han estat capaces de superar el conjunt hospitalenc. Però en qualsevol cas, optimisme, malgrat aquesta derrota avoltada, l'Hospitalet Pioners confia a punt 1, acabar terceres, punt 2, fer uns bons play-offs en aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà Femení.
Hem intentat fer el nostre joc, executar el màxim nombre de jugades possibles, però bé, som un equip en formació, primera temporada amb aquest, que ens juntem amb Reds. Al cap i a la fi, el nostre objectiu és play-offs i és allà on haurem de donar el salt de qualitat que esperem donar aquest mes.
Els Rookies és un equip molt bo, és un equip amb molta experiència, però sí que és veritat que nosaltres hem lluitat, es veuen les millores, es veuen el treball, es veu l'equip i crec que a poc això anirà agafant forma i plantarem cara. A play-offs ens veiem.
I ho deixem aquí. Tornem el pròxim dilluns amb més actualitat esportiva, però recordeu que dissabte podreu seguir en directe el partit del Sèvol Hospitalet a Valls a partir de les 6 de la tarda. Gràcies a l'equip tècnic, molt bona setmana i fins al proper dilluns.